A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ho comentava en Vicenç al principi del programa, aquest cap de setmana s'ha estrenat la pel·lícula Balandrau vin salvatge de Fernando Trullols. Aquesta pel·lícula, aquest film, està basada en un fet real, recrea la tragèdia, o una part de la tragèdia, perquè van passar més coses aquell dia, que va tenir lloc a la muntanya del Balandrau, una muntanya del Ripollès de 2.585 metres d'alçada, en què doncs van morir una colla d'excursionistes en un torb. En aquell moment es va fer doncs tristament popular el fenomen del torb, que és un fenomen natural a la muntanya, però que aquell dia, que va ser un vent sobtat, doncs això va acabar amb la vida de diverses persones. No només al Balandrau, sinó també hi va haver més víctimes, va haver dues víctimes més a la Coma de l'Orri, que era prop d'allà al Balandrau, i fins i tot un monitor de l'estació d'esquí de Portainé, degut també al mateix fet meteorològic. Darrere d'aquella tragèdia, primer va venir un llibre de Jordi Cruz, Tres nits de torb i un cap d'any. Un llibre molt celebrat en el sentit que fa una investigació, una recreació gairebé periodística, tot i que el Jordi Cruz ens és meteoròleg, dels fets. I després, també ho comentava en Vicenç, un excel·lent documental titulat Balandrau, infern glaçat, que diria que encara és consultable ara mateix a la web, a la plataforma de 3CAT, que doncs també explica tot el que va passar, tots els fets d'aquell dia. I ara doncs això s'ha fet bastant popular, ha retornat coincidint amb el 25è aniversari de la tragèdia, amb aquesta pel·lícula Balandrau ben salvatge. Per què faig tota aquesta introducció? Doncs perquè una de les persones, un germà de dues de les víctimes d'aquell dia, de l'Oriol Fernández i de la Elena Fernández, és en Josep Maria Fernández, que és sitgetà. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria, què recordes d'aquell dia? Què va passar aquells dies?
Uf, és una tempesta mental
important, no?
També,
de fet ja, mira, abans de començar, el primer és agrair-te que vinguis. De fet, tu vas participar en el llibre de Jordi Cruz, vas parlar amb ell també en el seu dia, però també entenem que al final són moments emocionalment durs haver-se de retrobar. Per això et vam proposar si volies venir, ens ho vas acceptar de seguida i això t'ho agraïm, però també partint d'aquesta base de que, clar, al final anem aquí a buscar un record que no deixa de ser un record dolorós.
Correcte, sí, cada vegada que hi ha algun fet que em porta en aquells records, doncs sí, és un, no sé, és com si t'obrissin una ferida contínuament, no? Tens
correcte.
Una cicatriu i com si t'anessin posant el dit i t'anessin obrint de tant en tant allò, perquè, doncs, no sé, perquè clar, va ser una cosa tan grossa que, bueno, a tothom li atrau d'alguna manera, no sé, que tenim els humans una mica que a vegades aquest morbo, no? I jo mateix a vegades també em penso, dic, bueno, també potser també tens una mica de morbo de revolcar-te amb això, però crec que també em fa créixer.
L'Oriol i l'Helena eren els teus germans, eren afeccionats, entenc, a la muntanya, oi?
Sí, tots dos. Vull dir que la meva germana i el seu company, que també va morir aquells dies, eren escaladors i també havien fet vol en delta, i això ho van deixar perquè ja tenien canalla i van veure que era una mica massa arriscat. I el meu germà era un expert alpinista, estava preparant una expedició a l'Himàlaia, havia estat als Andes, havia estat pels Alps fent de monitor d'esquí, i estava fortíssim, era un tio fortíssim, però bueno, clar, es va acabar, sembla ser, el relat del Josep Maria Vilà és que es va quedar colgat com un metre de neu amb els esquís posats i d'allà no podia sortir si no el treien. Doncs, bueno, no sé. I, bueno, jo també t'he de dir que vaig tenir que consultar el psicòleg perquè, en certa manera, jo vaig portar els meus germans a esquiar fora pistes quan eren més jovenets, no? I era el gran i el... Bueno, doncs vinga, va, anem.
D'acord.
I sortint de pistes i va... I bueno, vaig tenir que fer una mica de teràpia.
Després, és a dir, això, et vas sentir en certa mesura responsable d'inculcar-los aquesta falera. Perquè sí, clar, sí. A tu també t'agrada la muntanya, tu vas a la muntanya, de fet vas escriure un llibre que vas venir-lo a presentar aquí també a la ràdio, és a dir que en el fons la muntanya és un fet vital o ha estat un fet vital per tots vosaltres.
Sí, sí, sí. El meu pare va fer el servei militar al servei cartogràfic de l'exèrcit.
Sí.
Es va fer tot el Pirineu fent cartografia i ens va posar l'amor a la muntanya des de petits. Tenim fotos dels germans que van morir, alguns altres, i això que estan ells a la Neto i devien tenir, no crec que tinguessin 10 anys.
D'acord.
Sí, sí, bueno, mira, són tradicions familiars d'aquest amor i d'aquesta afició i d'aquest, bueno, i que jo m'he tirat molts anys sense anar a la muntanya perquè també vaig prometre a la meva mare que no la faria tornar a passar per una cosa semblant.
D'acord, d'acord, al final, doncs això es va convertir, evidentment, en un drama familiar, en un fet doncs, que marca la família i, per tant, doncs, vas voler protegir la mare, en aquest sentit.
Sí, sí. Ella m'ho va demanar i li vaig dir no passarà.
Per tant, els teus germans eren muntanyers experts en aquest sentit. I el què? Ja sabem, perquè això ja s'ha explicat manta vegades... Igual que moltes vegades hi ha imprudències a la muntanya, no, això que va passar aquí no va ser una imprudència, va ser un fet excepcional que els va enganxar en el pitjor lloc, en el pitjor moment.
Bueno, jo crec que sí. Uh-huh. Ja et dic que l'únic que coneixem tots és el relat d'algun supervivent, no? Uh-huh. I t'ho poden explicar, bueno, i del Cisco Carola, no? Que era el cap de bombers de rescat, que ens ho podia explicar, ja malauradament ha traspassat, però va ser una cosa, i bueno, jo tenia un apartament a 7 cases en aquella època,
sí.
I allà a Camprodon hi ha una antena de televisió, ara no sé com és, però és que va caure, i tothom per allà als voltants del Ripollès expliquen que la tempesta va ser brutal. Tenia una amiga que estava... al refugi d'alberg de l'illa a Núria, el Niu de l'Àliga, no? Uh-huh. No de l'illa, el Niu de l'Àliga.
Niu de l'Àliga, sí, sí, el de...
I també em va telefonar espantada perquè estaven les finestres obrint-se de la ventada, que encara que les tanquessin se'ls obrien de la ventada que feia. Va fer molta por i molt de mal, i bueno, n'hi ha alguns que van sobreviure... que són extremadament forts i extremadament forts mentalment. Uh-huh. Perquè això que deies tu, per exemple, d'algun supervivent que estaven per allà pel... no el Pic de l'Orri...
El Gra de Fajol.
El Gra de Fajol.
Els que van baixar del Gra de Fajol, que van anar cap al Coll de la Marrana, i del Coll de la Marrana o baixes a la dreta, que vas cap a Vallter, o baixes a l'esquerra, que vas cap a la zona de Caralps. I aleshores els que es van equivocar van baixar cap a l'esquerra, però van tenir la sort de topar-se amb el refugi perquè, i això ho explica molt bé Jordi Cruz en el seu llibre, just en el moment que s'estaven acostant al refugi, el guarda va sortir a fora del refugi per tancar unes finestres i van veure la llum i es van adreçar directament cap al refugi, si no, no l'haguessin trobat.
Sí, sí, correcte. I n'hi ha algun altre, que no es recordo exactament quin, però em sembla que era aquest de Gra de Fajol, o algun altre que va tenir la sang freda de deixar-se colgar, de posar-se una manta tèrmica i deixar-se colgar per mantenir-se a 0 graus.
Uh-huh.
Jo...
Que això és una de les coses que diuen els manuals de muntanya, és millor estar a 0 graus dintre de la neu que a menys 30 fora de la neu. Però, clar, és contraintuitiu el que et demanen els manuals.
S'ha d'haver passat molt malament moltes vegades per tenir la sang freda de fer això. Entre altres coses, perquè dius, bueno, i com respires, eh? Perquè t'has de fer un foradet per poder respirar, d'alguna manera. No sé, bueno...
A veure, d'entrada, això va ser una circumstància que efectivament va afectar molt a la teva família, però de fet va commoure molt a tot Catalunya, perquè de cop i volta un dia, a més un bon dia, hi havia anunciat doncs, un petit canvi de temps, però aquest canvi de temps va ser sobtat, extrem i molt fort, i de cop i volta comença a afectar gent a diverses valls, no només, perquè com dèiem, fins i tot a Portainer també un monitor també es va perdre i també va morir. Això després hi ha un operatiu de rescat, un operatiu que a més comandat pel Siscu Carola que ho has comentat, i tot això fa que una miqueta prenguem consciència. Potser va ser el primer moment important que es va prendre consciència dels perills de la muntanya, diguem, com a col·lectiu. Però, clar, el que va passar després ha generat fins i tot doncs, això, obres audiovisuals i llibres. D'entrada, quan Jordi Cruz contacta amb tu pel llibre, com t'ho prens?
Jo sempre he estat oberta a parlar-ne de tot això, i em semblava que era molt interessant de cara a això, a que la gent sigui prudent i entengui per què anem a la muntanya els que anem a la muntanya i com ens ho prenem si van mal dades. Uh-huh. Perquè bueno, poden anar mal dades. I
encara que sigui gent experta com era aquest cas.
Òbviament, vull dir, és que uh-huh. està ple la muntanya de homenatges uh-huh. a gent que bueno, pues que
en sabia,
mala sort.
Que en sabia, però
en
va
sabia
tenir
i que han tingut mala uh-huh. sort i ja està.
D'acord.
Un també serà que ha sigut imprudent, però en general jo penso que a veure, quan vas més amunt de 3.000 metres certa expertesa tens, perquè si no, arribes allà i dius, bueno, ja n'hi ha prou. Uh-huh. O sigui que, i ja et dic, el meu germà, sobretot, bueno, els 6.000 metres els tenia, però superadíssims. I era un tio d'aquests que anava a entrenar cada dia al gimnàs perquè treballava a Barcelona, i la meva germana igual. La meva germana potser no entrenava tant i entrenava una mica diferent perquè escalava i els entrenaments són diferents, però era una experta en les parets de Siurana i de l'escalada esportiva. Ja forta estava. En fi, no sé.
Que sí.
Jo, amb en Jordi Cruz, el que vaig voler és doncs, col·laborar d'aquesta manera en el que és atraure l'atenció cap als riscos, cap a la prudència i cap a la bona informació de la gent que va a la muntanya, perquè no es pensi que pot anar amb xancles i samarreta.
Sí, al final és aquesta la, diguem, la part educativa que ens ha de quedar de tot plegat. La divulgació primer la fa Jordi Cruz a través d'aquest llibre, un llibre entenc escrit amb sensibilitat, tot i venir d'una persona que ve del món científic, d'un meteoròleg, però que sap acostar-se en aquest relat. Després ve el documental. El documental, no ho hem dit, Josep Maria, tu treballaves a TV3 en aquell moment i ens has comentat, la Montse Armengou va venir a parlar amb tu.
Correcte, sí, la Montse quan se'ls va passar pel cap a Sense Ficció de fer un documental basat en certa manera en el llibre aquest del Jordi Cruz, Doncs el primer que va fer va ser, com que em coneixia i ens coneixíem d'altres feines que havíem fet conjuntament a vegades a TV3, em va trucar per preguntar-me què em semblava, no? I si estava disposat a col·laborar. Bueno, li vaig dir que sí, òbviament, també. I vaig posar-la en contacte amb alguns altres familiars, que em semblava més correcte que no pas que aparegués un reporter de TV3 amb un documental de TV3. No? I llavors, pues, els altres familiars, alguns van col·laborar, uns altres no, perquè, bueno, jo ho entenc, vull dir, la ferida, hi ha gent que no li agrada que li remoguin. I ja
és,
està.
És humà, és absolutament comprensible, i al final, doncs, tots ens hem de fer càrrec d'aquesta, de la situació. Si el familiar vol, doncs, afrontar-ho, perquè ho pot trobar terapèutic, perquè pot trobar-ho, doncs, alliçonador o divulgatiu, perfecte. Si pel que sigui entén que, doncs, s'ha de mantenir al marge perquè afecta massa, doncs, si la ferida està massa oberta, malament.
Ja, bueno, sí, i hi ha bastants familiars que també tenen molta afició a la muntanya, o tenien, uh-huh. Inclús n'hi havia algun que professionalment feia feines en certa manera relacionades amb les alçades, però, bueno, pues, bueno, s'ha de respectar, cadascú pot ser molt valent amb algunes coses i més pur que amb altres, uh-huh. No?
El documental, anava a dir, està fet també des de la sensibilitat?
Jo crec que sí. Jo recordo haver parlat amb la Montse quan va acabar, perquè ens va invitar a l'estrena al cinema Saribau. Li vaig dir, en aquest documental falten crits. I, bueno, em va explicar les raons per les quals no hi havia els crits. Vaig acceptar, correcte. En canvi, a la pel·li, que es veu que és un exitàs de taquilla,
sí, pel que he llegit una miqueta,
això s'ha corregit, i ho trobo que li dona més realisme,
més versemblança
i més dramatisme també. Uh-huh. I més dramatisme, però bueno, jo també t'he de dir que hi ha una part de la pel·lícula que els familiars ens van invitar a veure una prèvia, uh-huh. fa unes setmanes, i jo, hi ha una part que vaig pensar, dic, ostres, una mica massa, ja en tinc prou, eh, això? Bueno, la gent jutjarà a veure si és excessiu en alguns punts o no, i tothom que em pregunta si l'he vist, uh-huh. I em pregunten què? I dic, mira, m'has implicat per poder-la jutjar.
D'acord.
Clar, vull dir que jo vaig plorar, òbviament. Uh-huh. Jo i uns quants. Per això et dic que no puc jutjar. Ara, potser si la torno a veure dos o tres vegades, que no sé si tindré el coratge, doncs podré fer un anàlisi més professional i més tècnic de la pel·lícula. Bueno, jo crec que tant el documental com la pel·lícula estan així d'entrada correctes.
D'acord. És, clar, és molt difícil demanar-li una anàlisi subjectiva a algú que objectiva a algú que subjectivament ha estat afectat per un fet.
Sí, és que, ja et dic, és que, no sé, és que a vegades tan senzill com que jo podia anar tranquil·lament a un funeral i des de llavors, o sigui, fa 25 anys, que quan hi vaig, buf, no sé què més dir.
D'acord.
Em venen tots els records d'aquell temps. Uh-huh. De l'estona passada al camp de futbol, els vestuaris on hi havia la base dels helicòpters, de com cada vegada que venien uns bombers o l'helicòpter o que sigui, se'ns posava el cor a tope. A mi em va agafar al cap d'any, estava celebrant-lo aquí a Sitges. Tenia llavors tres criatures i l'acompanya esperant el quart. Vaig trigar un parell de dies a agafar el coratge i les forces i a endreçar tot per poder anar a trescar per allà, i encara no havien aparegut ningú. No havia aparegut ningú encara. Quan vaig arribar dos o tres dies després, el dia, si va passar això, és el dia 1 al vespre, i el dia 2 jo estava allà buscant, cridant per les muntanyes els noms, a veure si apareixia algun senyal d'algú. Bueno.
Sí, perquè de fet l'únic supervivent, el Josep Maria Vilà, va trigar dos dies, van trigar dos dies a trobar-lo viu. O sigui, sí, que, sí. Que la, diguem que la... l'opció de que estés en vida algú no s'ha de perdre mai, i aquesta és la clau també de l'operatiu dels cossos de rescat a l'hora de mantenir viva l'operació, de per si, encara que les possibilitats siguin minces, encara trobar algú. De fet, l'altra qüestió que també crida l'atenció, i el llibre també ho explica molt bé, clar, l'últim cos, em sembla que era el de la Maria Àngels Belsa, el van trobar amb el desgel.
Bueno, sí.
Perquè, evidentment, doncs, clar, estava tan colgada de neu a tot aquell torrent de la Font Lletera, que és el nom del torrent on va acabar passant tot, doncs clar, no van aconseguir trobar tots els cossos, i encara en faltava un, i l'operatiu es va mantenir fins que van trobar aquest últim cos. Per tant, doncs, va ser una cosa excepcional, dramàtica, però clar, viscuda amb un record, encara que faci 25 anys, Josep Maria, que el tenim, que tu el tens present.
Sí, sí, és que està allà, cada vegada que estic a la muntanya i bufa el vent una miqueta, ja em ve el record. Uh-huh. Jo he anat a la muntanya amb els meus fills, les filles i fills, a esquiar i a fer raquetes i això, i la veritat és que encara que sigui a pistes, estàs a dalt d'un telecadira o el que sigui i comença a bufar el vent i aixecar-se la neu i ja, cap avall, nanos. A mi m'agafa alguna cosa.
D'acord.
Vull dir que, i han passat, sí, 25 anys, bueno, ara ja no van amb mi els nanos, ja vaig amb els nets a esquiar. Bueno, però sí, sí, clar, allò està allà, és una cicatriu, no sé, quan t'ho prens dels creuats o si t'has... Mira, jo ara porto la mà embenada perquè m'han operat una cosa amb un dit petit de la mà, i la cicatriu està allà, i estarà allà per sempre. I quan te la mires, doncs te recordes allò.
Sí, el que passa és que les cicatrius emocionals són pitjors que les dels
ja.
Dits.
Bueno, però van lligades, també. Sí. Sí, perquè jo crec que van lligades.
D'acord.
No sé, vull dir que van lligades. A mi han operat les meves filles dels creuats, per exemple, per això m'ha vingut ara allò dels creuats, perquè jugaven a futbol. Tinc quatre, els nanos no han jugat mai a futbol, i les noies sí. I, bueno, no sé, quan veig la seva cicatriu recordo, pues, tot el que va passar i els 6 mesos que es van passar tombades al sofà amb una, bueno, no sé, com és, una mena de bota,
una fèl·la, sí, amb
una mena de bota que els hi posen, i ara que m'han embarat a mi la mà m'han dit: encara no t'estan fent recuperació? Bueno, pues es veu que, clar, ja... Hi ha operacions i operacions, són diferents les reparacions aquestes. Jo crec que van lligades les ferides físiques a les emocionals.
D'acord.
Bueno, n'hi haurà emocionals que no comporten ferides físiques. També. I sí, bueno, tots sabem, tots ens ha mort algun familiar, no? I alguna vegada o altra, per alguna cançó, per alguna fotografia o per algun paisatge que contemplem, ens ve el record.
Uh-huh. Bueno, el dol el vas fer, no? El dol?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. I a més, jo crec que potser massa ràpid. No ho sé. Jo vaig anar al psicòleg. Per això que dèiem que tinc com la sensació d'haver-los posat la llavor d'aquesta falera per anar a esquiar fora de les pistes. Perquè quan érem jovenets, pues jo era el gran i tots venien darrere,
darrere
meu.
Darrere teu. El fet que la seva mort fos tan mediàtica, en el sentit que va ser una notícia, va ser un fet excepcional, avui, 25 anys més tard, vens aquí a la ràdio encara a parlar-ne, no haguessis preferit, diguem que, una forma més anònima? És a dir, que no hagués passat tot això?
Home, òbviament...
No, que no hagués passat,
sí.
Entén-me.
Sí, sí.
Perquè al final tots tenim familiars que s'han mort. Però clar, no tots tenim familiars que s'han mort sent portada durant dies de telenotícies. No sé
ja,
si m'explico.
Ja. Bueno, sí, sí. Jo recordo, per exemple, que no em vaig veure encara en cap moment de parlar en aquells moments als meus companys que em posaven els micròfons i la càmera allà al davant, uh-huh. I els hi demanava, si us plau, busqueu algú altre. Jo no puc. O sigui, que per posar-me aquí i plorar com una magdalena aquí,
no,
prefereixo
no
que em deixeu tranquil. Uh-huh. I ho van respectar perfectament. Entre altres coses, perquè jo també ho hagués fet, si m'haguessin demanat, si us plau. Perquè no, és això... Clar, és que no sé, vivim una mica d'això i potser també jo ho entenc perquè he sigut reporter a TV3, he treballat a TV3 però de reporter, que no és el mateix que treballar com de tècnic o d'il·luminador o de maquillatge,
no? És a dir,
no?
Has vist les tragèdies dels altres.
Clar, clar, clar. I he vist les tragèdies de gent que t'obre els braços perquè, si us plau, explica-ho, perquè no sabem què fer ja, uh-huh. O dels que literalment t'apedreguen i diu, fot el camp d'aquí, que no volem veure el pèl, que són uns desgraciats. Uh-huh. Bueno, no sé, jo com que vaig voler ser periodista des
Clar,
de molt jove...
Però això és la part professional, és a dir, que al final... quan vas a un lloc com a professional poses la màscara de professional,
ja.
Independentment de que et pugui afectar més o menys una història, però...
Ja. Jo és que, ja et deia, des de jove vaig voler ser periodista,
uh-huh.
I amb la idea de nosaltres, no sé, explicar què passa, uh-huh. Al món i sobretot de què passa, no què passa d'allò que els poderosos volen que sàpigues que passa o que pot passar, sinó d'allò que realment passa i que passa moltes vegades amagat, sense aquest boom mediàtic o sense aquest reflex mediàtic.
Uh-huh.
Sempre ha sigut la meva idea de... I llavors jo entenc que quan passa alguna cosa excepcional, doncs realment hi hem de posar una mica les ganes perquè la gent entengui, perquè la gent entenguem, perquè la gent ens empatitzem amb aquests fets. A vegades poden ser alegries i a vegades pues, drames, no? Tragèdies. Imagina't això a Palestina, no?
Sí. No, ara m'has fent pensar en el cas de... que també va fer ell en mateix el llibre de Francesc Torralba, del filòsof, que fa un parell d'anys, un parell o tres... anava caminant amb el seu fill pel Cares, per Astúries, i el seu fill va relliscar i va morir. Davant d'ell. En una excursió que volia fer el seu fill. Aleshores, Francesc Torralba va fer un llibre, no l'he llegit, però diuen que molt maco, de la seva vivència amb això, amb la mort del seu fill... El fet de que ell el va acompanyar el seu fill a una cosa que el seu fill volia i que el seu fill mor allà davant dels seus ulls. I ara, la frase exacta no la recordo, però diu una cosa així de dir això no ho superes, però aprens a conviure-hi. I ara m'hi has fet pensar.
Ja, suposo. Mira, m'agradaria llegir aquest llibre, perquè m'acabes de recordar una cosa que... Com t'he dit, el quart fill meu estava a la panxa de sa mare quan van morir els meus germans. Saps que jo he tingut de manera persistent un mal somni, que és que es moria a les meves mans? I ara al dir-me això, buf, m'ha vingut també el despertar aquests a mitjanit amb aquest mal son, no? Perquè ha de ser terrible i és, en certa manera, el que van viure els meus pares. No? Uh-huh. I això, vaja, tothom que conec què li ha passat, que ha mort i ha sobreviscut els seus fills, diu, és el pitjor que et pot passar a la vida. Sobreviure al teu fill. Perquè no estem preparats per això, sempre la llei de vida és que es moren els pares, uh-huh. no que se'n moren el fill. En fi, tinc doncs, ganes de llegir-lo,
doncs ja, el llibre. Doncs ja. És la recomanació, però en el fons almenys la sensació de, que m'està quedant d'aquesta conversa és aquesta, és a dir en Josep Maria ha volgut venir a la ràdio explicar doncs, els seus records d'aquell dia a partir doncs, d'aquesta pel·lícula que commemora aquests 25 anys del fet a partir de l'assumpció del fet i del record dolorós que t'acaba provocant.
Sí, potser sóc una mica masoquista també.
Sí, no necessàriament, és a dir, simplement és que afrontes obertament aquesta qüestió i parlar-ne, i no sé si parlar-ne és terapèutic també.
Jo crec que sí, sempre fa bé parlar-ne les uh-huh. coses, sempre fa bé. I això que deies de que aprens a conviure, clar, doncs vull dir, no sé, que és que si t'amputen un dit o et quedes coix o perds la vista d'un ull, doncs aprens a conviure.
Has d'aprendre a conviure.
O això és, o no sé, o demanes l'eutanàsia. Anava a dir, no sé si te la donarien, perquè no, també és un superes. Problema.
Per tant, la pel·lícula, que ha estat un èxit, ha estat un taquillasso, oi? Que se centra molt en el supervivent i en els equips de rescat, pel que hem llegit, jo no l'he vist encara la pel·lícula, però pel que comentes se centra molt doncs, diguem, en el missatge optimista de que al final podem encara que hi hagi un bri d'esperança l'hem d'intentar assolir. La idea seria aquesta.
Ja. Bueno, jo crec que també hi ha algú d'homenatge en el Cisco Carola, uh-huh. que va organitzar el rescat aquest i que després, en base als seus coneixements, s'ha, diguem-ne, reorganitzat tots els sistemes de rescat a Catalunya i em sembla, que ja no hi, aquí no hi conec, però que ha sigut una mica d'exemple a nivell europeu de com s'han d'organitzar els rescats de l'alta muntanya.
És a dir, a partir d'aquella descoordinació inicial, lògica, en una situació que superava tot, doncs va haver algú que va saber posar seny i dir fem-ho d'aquesta manera.
Bueno, això sembla. Jo en aquells moments no recordo el Cisco Carola per allà. Uh-huh. O molt fugazment de veure'l passar per allà i d'això sí, de que donés algunes ordres d'això ha d'anar així o així, i la pel·lícula es reflecteix força bé. He conegut familiars seus i amics seus després, però tampoc hem aprofundit perquè tampoc fa gaire temps que els he conegut. Espero d'això poder-ho fer i poder recuperar aquesta persona, perquè a més en la pel·lícula queda com un senyor, com una gran persona, i l'actor que ho fa és, per treure's el barret, uh-huh. ho fa el Marc Martínez, em sembla que és, sí. Marc Martínez, ho fa de meravella. O sigui que, ole per ell, ole pel director, i ole pel Cisco.
Una molt breu, que no he pensat de fer-te-la abans, i me l'hauràs de contestar ràpid. Heu mantingut contacte amb les famílies? Entre famílies o no?
Amb famílies d'altres?
De les altres persones que van...
No. La Godaiol, uh-huh. que era amiga de la meva germana,
sí.
i era la nòvia del Josep Maria Vilà, vam tenir-ne una mica, però no. Amb uh-huh. els Artigues sí, perquè uh-huh. òbviament hi ha hagut els nebots pel mig i en fills d'un costat i de l'altre, i els hem portat com hem pogut i els germans, el germà i la dona del germà del pare, uh-huh. els han portat i els han fet de pares durant, bueno, els 25 anys.
Doncs 25 anys després, ara una pel·lícula recorda aquella tragèdia. Balandrau, ben salvatge, de Fernando Trullols. N'hem pogut parlar amb el germà de dues de les víctimes, de l'Oriol Fernández i de l'Elena Fernández, Josep Maria Fernández. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. Res, a explicar aquests records dolorosos, però presents, després de 25 anys.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, són les 12, com sempre, gràcies per l'atenció, a les 4 i a ple, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.